dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel, a la ciutat de Barcelona, i tenim 10 graus. A Girona n'hi ha 5, 10 graus a Tarragona, 1 grau a Lleida, 6 graus a Banyoles o 1 grau sota zero a la Seu d'Urgell. Les temperatures, ho veieu, han notat, han pujat, ho heu notat aquest matí, no fa tant de fred. Al migdia seguirà sent agradable i assolellat, només hi haurà alguns núvols a la costa, potser us heu llevat amb boira, però no patiu que tot plegat anirà marxant. Avui és dimecres, és 9 de febrer.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dimecres que arrenca amb tres protagonistes. La primera és la senyora Gemma Gombert, que és la vicepresidenta de Pimec. Avui sabem que els empresaris es desmarquen de l'acord amb sindicats i govern per augmentar el salari mínim i que arribi als 1.000 euros. Em refereixo als empresaris de la patronal espanyola, la COE, l'empresariat, afiliat a aquesta patronal, no veu clara un altre augment de sous. De l'últim, de fet, ja se'n van desmarcar i va ser una realitat de totes maneres. Tot apunta que avui tornarà a passar el mateix. El que és cert és que l'economia necessita un impuls. El cost de la vida s'està disparant i cada vegada són més els qui no arriben a final de mes. Tenim economia submergida i sovint hi ha persones encara víctimes de la precarietat laboral. Necessitem millorar el salari mínim. Hem de perdre la por a la barrera dels 1.000 euros mensuals, que, no ens enganyem, no donen tampoc per viure. I sí, als empresaris els tocarà pagar una mica més perquè saben que al final més guany per als treballadors significa més despesa, més moviment en general a l'economia i al final més benefici global per les empreses. Dit això, també és cert que per a moltes empreses són moments complicats i que, per tant, el govern espanyol podria tenir amb elles un gest, per exemple, i perdonar-los o exonerar-los per ara d'una part de les cotitzacions, perquè si creix el salari mínim, també creixerien aquestes cotitzacions que paguen les empreses. Però el que és ara una opció és apujar el salari mínim i no complir, en acabar la legislatura, amb el fet que aquest salari arribi al 60% del sou mitjà espanyol. Per cert, a Catalunya, per complir aquesta ràtio, el salari mínim no és que hagués de ser de 1.000 euros, és que hauria d'arribar als 1.200 euros mensuals. Els segons protagonistes són tots els nens i nenes de casa nostra que fa prop de 2 anys que suporten estoicament la pandèmia. Els que primer vam tancar a casa per por, els que després van poder sortir però no podien anar al parc. Els més grans, a qui hem privat d'oci nocturn i de reunions de carrer, de llargues i de converses banals, que sonen, evidentment, a transcendents perquè són adolescents. Els qui hem obligat a teleestudiar sense que el sistema educatiu hi estigués preparat. Els qui hem fet vacunar cuita corrent després de mesos dient que no calia i els qui hem fet confinar massivament per precaució, per por i al principi per desconeixement. Els qui hem prohibit de somriures i de ganyotes amb mascaretes que els resulten incòmodes i segurament poc efectives per estadísticament mal col·locades. Els qui vam obligar a anar a classe abrigats com qui va a la neu perquè podíem obrir finestres a les aules però no instal·lar purificadors d'aire o mesuradors de CO2. Una abraçada ben forta i les gràcies per tot el que han fet sense pràcticament ni protestar. A tots ells, demà els traurem la mascareta al pati, que ben aviat la puguin treure també a l'aula. I finalment, Penélope Cruz i Javier Bardem són el 6è matrimoni que aconsegueix estar nominat alhora a un Òscar en una mateixa edició d'aquests premis del cinema nord-americà. Des d'aquí, felicitar-los per la feina, per la trajectòria i molta sort el 27 de març. Va, que posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i el trànsit. D'entrada, busquem la previsió meteorològica amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb temperatures més altes que en dies anteriors. Han pujat arreu del país, però encara hi ha algunes glaçades a punts del Pirineu i del Prepirineu. Temperatures màximes avui més o menys com les d'ahir o una mica més altes, valors entre els 15 i els 20 graus a bona part de Catalunya. Pel que fa a l'estat del cel, lluirà el sol a bona part del país, tot i que amb la presència d'alguns núvols poc importants a punts de la costa i del prelitoral central i sud, que amb el pas de les hores s'aniran desfent, però que no acabaran de desaparèixer del tot. Avui els vents seran fluixos del sector del sud amb alguna ratxa moderada cap a la Costa Brava. De cara a demà, temperatures una mica més baixes, però continuarem parlant de sol, d'anticicló i de temperatures que al centre del dia seran agradables, tot i que un pèl més baixes que les que hem tingut avui.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps. Sapiguem ara com se circula la xarxa viària catalana, el RAC, com sempre. I tenim l'Armand Maravall. Armand, bon dia.
Bon dia. Doncs tenim un dimecres ja de retencions habituals pel que fa a aquestes entrades i sortides de Barcelona, per exemple, en vies com la C58, on de sortida de Barcelona hi ha 5 quilòmetres de retencions des de Montcada i Reixac fins a Ripollet, o també per entrar cap al nus de la Trinitat són 4 quilòmetres des de Montcada i Reixac. Pel que fa a les entrades de la Pota Sud, també retencions habituals a l'altura de Cornellà, Sant Joan Despí, per l'autovia A2 o també per la B23, que hi ha 3 quilòmetres de retencions tant a l'altura de Sant Feliu com també al tram de Sant Just i Esplugues. Sou, com sempre, en sentit Barcelona. I pel que fa a les rondes, s'han format ja retencions habituals en els dos sentits de la marxa, sobretot amb alguna aturada ara per entrar al nus de la Trinitat des de la Pota Nord, també per la ronda litoral en sentit Trinitat a l'altura de la Verneda i també en sentit Llobregat a l'altura del Fòrum. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passen 6 minuts del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest dimecres. Avui és l'últim dia que estem obligats a portar la mascareta al carrer i també l'últim dia en què els nens i joves hauran de sortir al pati d'escoles i instituts amb la mascareta. A més, demà a la nit reobrirà l'oci nocturn, mesures que certifiquen que deixem enrere ja la sisena onada de la pandèmia. Espanya incorpora la vacuna de Novavax contra el coronavirus. Se la poden posar aquelles persones que fins ara no han pogut vacunar-se perquè no podien posar-se cap de les 4 vacunes disponibles, o bé perquè n'eren al·lèrgics, o bé per alguna altra indicació mèdica. I el metro de Barcelona tornarà a obrir tota la nit de manera ininterrompuda a partir d'aquest dissabte. La reobertura coincidirà aquest cap de setmana amb la reobertura de l'oci nocturn. Fins ara el servei havia adaptat els seus horaris a les restriccions i el metro tancava a les 2 de la matinada dels dissabtes i també les vigílies de festius. La patronal COE no és partidària de pujar ara el salari mínim. Així ho transmetrà formalment el govern avui. Sindicats i executiu volen incrementar el salari mínim i que arribi als 1.000 euros mensuals, mesura que els empresaris valoren ara com a inviable per la situació econòmica. Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda per trobar una noia de 17 anys desapareguda a Barcelona el cap de setmana passat. Es diu Judit, es va escapar d'un centre en què està ingressada a causa d'un trastorn de conducta alimentària. Quan va desaparèixer, anava vestida de negre, amb jaqueta i pantalons, i bambes, tot de la marca Adidas. El papa emèrit Benet XVI demana perdó per la seva actuació davant els abusos a l'arxidiòcesi de Munic entre els anys 1977 i 1981, quan n'era arcabisbe. Ratzinger prepara una declaració més àmplia on explicarà que en cap moment va tenir coneixement d'aquells abusos. En esports, Ferran Reverter deixa el Barça per desavinences amb el model de gestió del club que fa la porta. Reverter, però, seguirà sent CEO fins que el president li trobi un substitut. Oficialment, Reverter deixa el club per motius personals.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. El jutge del cas Pujol reclama més dades a Andorra, malgrat haver tancat la causa. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. El magistrat demana informació bancària d'un imputat i d'una fundació que estaria implicada en la trama de la família de l'expresident. La investigació dels diners ocults a Andorra va acabar fa mesos i els Pujol esperen data de judici a l'Audiència Nacional. És una informació de Jesús Albalat a El Periódico.
I el Departament d'Interior atura el concurs per al manteniment dels camions de bombers perquè afavoria l'empresa investigada judicialment per les presumptes irregularitats destapades als bombers.
I Turri, l'empresa que fins ara ha prestat aquest servei, va fer una oferta desproporcionada amb la finalitat de guanyar el concurs públic. Es dona el cas que és la mateixa empresa que un jutge investiga per presumpta corrupció, després que es destapés un sobrecost en el manteniment dels vehicles. Ho avança Pau Sparks al diari Ara.
I Catalunya paga el 45% de l'impost de patrimoni de tot Espanya.
Entre els anys 2014 i 2019 es van ingressar un total de 6.400 milions, dels quals 2.900 els van pagar els contribuents catalans. En aquest mateix període, els residents a Madrid es van estalviar uns 5.200 milions gràcies al 100% de bonificació d'aquest impost. Ho explica Eduardo Magallón a La Vanguardia.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
A poc a poc anem desempallegant-nos de les mascaretes. El BOE recollirà avui que a partir de demà no caldrà dur mascareta pel carrer i el govern ha aprovat que també a partir de demà els nens i nenes ja podran anar sense mascareta al pati de les escoles i instituts. Per tant, avui és l'últim dia de mascaretes al pati i als carrers. Els alumnes dels centres educatius catalans no l'hauran de dur mentre estiguin a l'aire lliure. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Tampoc en el cas que es barregin grups, es facin sortides o excursions a l'aire lliure. Recordem que des d'aquest dilluns ja s'han deixat de fer cribratges als companys d'un alumne positiu i que es preveu que aquest mes desapareguin les quarantenes, independentment del nombre de positius que hi hagi a l'aula.
Qui ja s'ha referit a la retirada de les mascaretes és el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Antoni Trilla. Veu condicions favorables per fer un pas més i retirar les mascaretes també a les aules, però un cop hagi passat l'hivern.
Les escoles és una cosa que té bona pinta. En canvi, no sé, potser algun tipus de transport, els avions o tot això, doncs igual decideixen mantenir-la un temps més. Crec que anirem cap a una desaparició de pràcticament totes les mesures, si tot va bé, aquesta primavera i a l'estiu. I a la tardor ens enfrontarem amb una nova temporada. Veurem què ens depara aquesta nova temporada.
Com dèiem, la decisió del Departament d'Educació coincideix amb l'eliminació de la mascareta a l'exterior per tothom al carrer, que ja ha aprovat el Consell de Ministres.
La mesura entrarà en vigor demà, després que sigui publicada al BOE. La mascareta seguirà sent obligatòria en interiors. A fora també s'haurà de dur en esdeveniments multitudinaris quan no es pugui mantenir un metre i mig de distància.
El que no canvia són les quarantenes per als qui s'infecten amb el coronavirus. La Comissió de Salut Pública ha decidit mantenir-les de moment en els 7 dies.
La decisió l'ha pres aquest dimarts després que diverses comunitats, entre les quals hi ha Catalunya, haguessin proposat reduir-la a 5 o fins i tot a 3 dies. Des de la comissió asseguren que per poder reduir el període de quarantena necessiten tenir més evidències sobre el temps que dura la infecció.
El que sí que han acordat aquest dimarts és incorporar la vacuna Novavax al pla de vacunació. És la cinquena vacuna que tenim disponible, amb les de Pfizer, Moderna, Janssen i AstraZeneca. El fàrmac va ser aprovat per l'Agència Europea de Medicaments a final de desembre i està destinat, atenció, a les persones que tenen al·lèrgia a les altres quatre vacunes.
La vacuna Novavax és diferent de les que s'han fet servir fins ara perquè és una injecció feta de proteïnes. Per aquest motiu està destinada a persones que no s'hagin pogut vacunar per indicació mèdica o perquè són al·lèrgics als components de les altres vacunes. El fàrmac es pot emmagatzemar, manipular i distribuir a temperatura de frigorífic.
I una altra bona notícia, llum verda també a l'administració de l'antiviral Evusheld per als majors de 18 anys que estiguin immunodeprimits i que no responguin a cap vacunació.
Aquest fàrmac d'AstraZeneca és un medicament que combina dos anticossos diferents i que està destinat a prevenir la infecció. També s'administrarà a aquelles persones que tenen la vacunació contraindicada i que tenen un risc molt alt de patir una malaltia greu després de la infecció.
Un altre senyal que torna a la normalitat. El metro de Barcelona tornarà a estar operatiu les nits de dissabte sense interrupcions. Serà a partir d'aquest cap de setmana, coincidint amb la reobertura de l'oci nocturn.
Fins ara, el servei havia adaptat els seus horaris a les restriccions i el metro tancava a les 2 de la matinada els dissabtes i vigílies de festiu. Pel que fa a ferrocarrils i el tram, seguiran tancant a les 2 de la matinada. El divendres, els tres operadors mantindran servei fins a aquesta hora.
La principal patronal espanyola, la COE, rebutja la proposta del govern de Pedro Sánchez de pujar el salari mínim aquest any 2022. Considera que el context econòmic actual no ho permet i que és del tot inassumible. Per això han votat, en aquest sentit, un no la majoria dels seus empresaris. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia. En un comunicat, la patronal espanyola diu que no se'n recuperaran els nivells de negoci d'abans de la crisi fins com a mínim al 2023. A més, argumenta que l'increment del salari mínim pot reduir els marges de les empreses juntament amb l'encariment de les primeres matèries, cosa que provocaria un menor dinamisme econòmic en el futur i, en conseqüència, es crearien menys llocs de treball. Els sectors on la COE veu més inassumible aquest augment és en els més vulnerables, com són l'agrícola, la neteja o l'hostaleria. A l'últim apunt en què una nova pujada del salari mínim respon més a una aspiració política en el si del govern que no pas a una lògica econòmica.
Gràcies, Judit. A tot això, el govern espanyol ajorna sine die la taula de diàleg amb el govern català i assegura que només es reunirà quan s'hi puguin portar acords.
Ho ha assegurat aquest dimarts la portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez, que ha insistit en la rellevància de la comissió bilateral Estat-Generalitat que tindrà lloc el 18 de febrer a Barcelona.
La mesa de diálogo, que como bien les dijo el presidente, se celebrará cuando tengamos acuerdos relevantes que llevar a ella. Yo misma estoy trabajando en estos momentos con la consejera de presidencia, también la convocatoria de la comisión bilateral, en la que estamos pendientes de determinar el orden del día, pero que incluso ya hemos fijado la fecha.
I atenció, perquè segons avança el Nació Digital, el pla de desobediència que la presidenta del Parlament va entregar a Esquerra i la CUP davant del cas Juvillà no concretava de quina manera desobeir ni menciona tampoc la sentència del 25% de castellà a les aules.
El pla rebutjat per republicans i copaires va ser lliurat en un document de tan sols 10 línies que fan referència a una desobediència del Parlament i del govern a inhabilitacions i resolucions judicials, però sense concretar què era exactament el que s'havia de fer des del govern ni com procediria el Parlament. La formalització de l'acord passava per un compromís públic i signat dels tres partits i per votar-lo al ple en forma de proposta de resolució que seria admesa a tràmit per la mesa de la cambra.
Un altre indicatiu que les explicacions que ha donat la presidenta del Parlament sobre la retirada de l'acte de diputat a Pau Juvillà no convencen, de fet, els grups de la mesa del Parlament tampoc, que ha demanat un informe als serveis jurídics per aclarir el ball de dates sobre quan es va retirar l'escó al copaire.
Segons fonts parlamentàries, s'ha demanat una nota que detalli els fets entre el 27 de gener i el 4 de febrer de manera interna i no política per esbrinar des de quin dia Juvillà ja no és diputat. Qui haurà de sol·licitar tota aquesta informació és la secretària general, Esther Andreu, que justament aquest dimarts ha fet arribar al grup parlamentari de la CUP la notificació conforme Juvillà ja no és diputat.
Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda per trobar una noia de 17 anys desapareguda a Barcelona el cap de setmana passat. Es diu Judit i es va escapar d'un centre en què està ingressada a causa d'un trastorn de conducta alimentària.
En el moment de la desaparició anava vestida tota de negre, amb jaqueta, pantalons i bambes de marca Adidas. No porta ni mòbil, ni diners, ni la documentació. Segons explica la família, va ser vista per últim cop diumenge al vespre, voltant prop de la zona de l'Hospital de Sant Pau, a prop de la parada de metro 2 de maig. Demanen que si algú té alguna informació sobre la menor, es posi en contacte amb els Mossos d'Esquadra o que truqui al telèfon d'emergències al 112.
El dispositiu que ha permès a tres persones paraplègiques de poder tornar a caminar a Suïssa podria estar a l'abast dels pacients de Catalunya en només 5 anys.
El doctor en neurociències i membre de l'equip de neurorehabilitació de l'Institut Goodman, Jesús Benito, ha explicat que el dispositiu d'electrodes que s'implanta a la medul·la espinal està molt evolucionat i, si tot va bé, es podrà comercialitzar aviat. Ho ha dit el Punt i Seguit a Radio Estel.
Cuando se lanza un producto al mercado, primero está la fase de desarrollo, ahora vemos que tiene una eficacia. Esa eficacia en tres personas se tiene que ver en un mayor número de personas y que al final sea un producto que se pueda comercializar. Si todo sigue su proceso, yo creo que los próximos 5 años pues estaremos ahí.
El papa emèrit Benet XVI demana perdó per la seva actuació davant els abusos a l'arxidiòcesi de Munic entre els anys 1977 i 1981. En una carta, Josef Ratzinger també expressa el seu dolor per les víctimes d'aquests comportaments.
Fa uns dies es va fer públic un informe encarregat per l'arxidiòcesi alemanya on es deia que Ratzinger no havia actuat davant un cas d'abús comès en l'àmbit de l'Església mentre era arcabisbe de Munic. Ara s'ha fet pública una carta del papa emèrit Benet XVI on diu que sent una profunda vergonya i un gran dolor davant de les víctimes. Per això també fa una petició sincera de perdó. Ratzinger prepararà una declaració més àmplia on explicarà que en cap moment va tenir coneixement dels abusos.
El Departament d'Interior farà canvis a la imatge dels ARRO dels Mossos per facilitar la identificació dels agents. A partir de març tindran un nou número policial que serà més senzill i també més visible des de qualsevol angle.
Segons han informat els Mossos, en un comunicat, cada agent passarà de tenir 9 a 6 dígits amb una codificació que alternarà lletres i números més curta i fàcil de recordar. A més, la numeració s'incorporarà a la part davantera de l'armilla protectora i als dos laterals del casc dels agents, quan fins ara només la portaven a la part posterior.
L'home acusat de matar la seva exparella amb una destral a Terrassa el 2018 assegura que ho va fer per desesperació. Ara s'enfronta a una possible pena de 25 anys de presó per les acusacions d'assassinat amb traïdoria i acarnissament.
Segons ha relatat, ho va fer perquè sentia que vivia amb una ment malalta, fent referència a la dona. L'acusat ha explicat que la víctima patia un trastorn de personalitat que feia que el tracte amb ella fos complicat. També ha admès que la va agredir mortalment amb una destral. Segons l'informe forense, la dona va rebre fins a 11 cops de destral. Quan l'acusat va veure que no podia incriminar ningú, va decidir enterrar el cos i, posteriorment, simular la seva desaparició.
Va, que ja coneixem els nominats als Òscar 2022 i entre ells hi ha El matrimoni, Penélope Cruz i Javier Bardem.
Estan nominats per les pel·lícules Madres paral·leles, de Pedro Almodóvar, i per Ser los Ricardo, que Bardem protagonitza amb Nicole Kidman. El compositor espanyol Alberto Iglesias opta l'Òscar a la millor banda sonora també pel film d'Almodóvar. Entre les nominacions d'aquesta edició hi ha dues produccions clarament guanyadores. El poder del perro, de la directora australiana Jane Campion, amb 12 nominacions, i Dune amb 10. La gala se celebrarà el 27 de març a Los Angeles.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Rebassem també el que es publica a la premsa digital. Albert Rivera, que hauria deixat la feina per voluntat pròpia, reclama al bufet d'advocats el sou que tenia fins al 2025, tot i que l'empresa assegura que Rivera treballava poc.
L'exlíder de Ciutadans acusa l'empresa de no complir amb la promesa de nombrar-lo president executiu i reclama al bufet l'abonament de la totalitat del contracte firmat, és a dir, totes les quantitats que li deuen en concepte de retribució i les futures fins al març del 2025, encara que hagi sigut ell mateix qui ha renunciat al càrrec. Ho publica el Nacional.cat.
A Barcelona, les obres a Via Laietana començaran l'1 de març i s'allargaran fins al 2024.
La primera fase dels treballs anirà d'Urquinaona a la plaça d'Antoni Maura i tindrà una durada d'uns 14 mesos. L'afectació més important de mobilitat començarà a principis d'abril i impedirà creuar la Via Laietana de pujada en cotxe. Quedarà restringida a un carril d'ús exclusiu per al veïnat, aparcaments i serveis hi arribarà només fins a la plaça d'Antoni Maura. Ho llegim al Nació Digital.
I l'Ajuntament de Manresa ensorrarà la discoteca Pont Aeri i convertirà l'entorn en un espai de natura.
20 anys després del seu tancament, la discoteca Pont Aeri serà finalment enderrocada. L'acció forma part d'un projecte de renaturalització pioner al país per a la recuperació de la biodiversitat a la finca municipal de Campocoli. Se'n fa en ressò de la notícia diversos mitjans digitals.
I un cop d'ull també el que passa al territori, Girona vol evitar que els adolescents de 12 anys comencin a beure alcohol i prevenir l'abús de pastilles per dormir entre la gent gran.
Són dues de les accions prioritàries del nou Pla Local d'Acció sobre Drogues i Addiccions que ha engegat l'Ajuntament. El pla recull que l'alcohol és la droga més consumida entre el jovent, per això proposa fins a 90 accions per actuar contra les addiccions i reduir-ne l'estigma, on també s'inclouen els estupefaents. Ho trobem al Diari de Girona.
L'Hospital de Cerdanya oferirà tractament de quimioteràpia intravenosa.
La mesura beneficiarà quasi un centenar de pacients oncològics que es diagnostiquen de mitjana cada any a la comarca. Els evitarà el viatge que han de fer a altres centres mèdics de Berga, Manresa o Barcelona. El centre mèdic espera poder administrar els primers tractaments abans de l'estiu. És una notícia del Regió 7.
I 16 famílies vulnerables podran accedir a un pis a Tarragona els pròxims mesos. Són pisos que ha comprat Habitat 3 i que els ha cedit a l'Ajuntament.
6 dels habitatges ja s'han reformat completament i estan a punt de ser llogats. 9 s'estan acabant de rehabilitar i es calcula que al març estaran a punt. A més d'uns altres dos que estan pendents encara de comprar. Els immobles estan distribuïts en diversos barris de la ciutat. La majoria d'ells estan a Sant Pere i Sant Pau. Ho llegim al diari de Tarragona.
I el govern d'Andorra ha detectat ja 35 casos de Covid persistent al Coprincipat.
És una dada que s'ha obtingut tant del seguiment mèdic com del qüestionari que han respost 1.500 persones que havien agafat la infecció des del juliol del 2020 al juny del 2021. Com que el qüestionari s'havia enviat a 10.000 persones, Salut estudia nous mètodes per fer créixer la participació en una segona part del projecte. Ho trobem a diversos mitjans andorrans.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. El director executiu del Barça, Ferran Reverté, abandona el vaixell i presenta la seva dimissió al·legant motius personals i familiars. Però en el rerefons hi hauria desavinences amb Laporta per l'acord de patrocini amb Spotify. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Així és, la renúncia de Reverté no serà immediata i seguirà en el càrrec fins que el club incorpori un nou director. Reverté, que va ser nomenat CEO del club blaugrana fa menys d'un any, està a la mà dreta de Joan Laporta i ha liderat el projecte de transformació del club, entre d'altres. L'explicació del directiu és que deixa el càrrec per motius personals i familiars, però en el rerefons hi hauria poca entesa amb el president Joan Laporta i diferents visions en aspectes de la gestió del club. L'acord amb Spotify, que el Barça encara no ha fet oficial, hauria estat el detonant. Un acord, recordem, de 280 milions d'euros per 3 temporades i que inclou, a banda de posar el logotip de Spotify a la samarreta del masculí i del femení, que la plataforma també doni nom a l'estadi.
Mentrestant, el femení s'enfronta aquesta tarda a la Reial Societat amb les novetats de Mariona Caldentei i Tirene Paredes.
Mariona torna a la convocatòria 2 mesos després d'haver-se lesionat el bíceps femoral de la cuixa esquerra. El passat mes de desembre, Paredes, que era baixa per coronavirus, ja està recuperada i també ahir va rebre l'alta mèdica. Avui a les 5, les blaugranes visiten les segones classificades de la Lliga. L'entrenador Jonathan Giraldez assegura que és un partit clau per reformar encara més el liderat.
Elles estan segones des de fa molt de temps, estan guanyant molts partits a camp complicat. Estem en una dinàmica que pot ser ara mateix, amb els últims dos resultats, segurament no ho esperaven, tot així continua a la segona posició. És clau perquè és un rival directe.
Les blaugranes estan a 16 punts per sobre de les basques i a l'anada van guanyar per 8-1.
Als Jocs Olímpics d'hivern, Caral Castellet es classifica per la final de snowboard en la modalitat de mig tub.
L'esquiadora de Sabadell, de 32 anys, ha aconseguit aquesta matinada el passi a la final per la Porta Gran. Castellet ha obtingut la quarta millor puntuació de les 22 participants, un total de 78,75 punts. La final la disputarà aquesta propera matinada a 2:45 hora catalana. I aquesta nit també s'ha disputat la final d'esquí acrobàtic Biker, on hi participava el madrileny Javier Puello, que ha acabat sisè amb una puntuació de 171,50.
Encara a Pequín, l'austríac Matthias Mayer ha fet història al revalidar el títol d'esquí alpí a la categoria supergegant.
Ja va aconseguir l'or fa 4 anys als Jocs de Pyongyang, a Corea del Sud. Mayer, també campió de descens en els Jocs de Sochi l'any 2014, s'ha convertit en el segon home de la història en aconseguir 3 ors en 3 modalitats diferents d'aquest esport.
Parlem ara de bàsquet. Aquest vespre hi ha competició europea pels equips catalans.
La penya visita a les 6 de la tarda la pista del Telecom encara en partit d'Eurocup. Els badalonins són líders de la competició i els turcs no han perdut cap partit a casa aquesta temporada a Europa. També a l'Eurocup, a 8:45 del vespre, el Morabanc Andorra visita la pista del partit. Pel que fa a les Champions de bàsquet, el Baxi Manresa rep el nou Congost al Darussafaka a les 9 del vespre. Pel que fa a l'Eurolliga, el líder de la competició, el Real Madrid, ha perdut aquesta nit davant del Fenerbahçe, que és 8è per 66-51. El proper partit dels blancs a Europa és precisament contra el Barça aquest proper divendres al Wizzing Center, on estarà en joc el liderat de la competició.
I el torneig de Wimbledon de tennis posarà les entrades per la final masculina i la final femenina al mateix preu per primera vegada en la història.
El preu de l'entrada de les dues categories serà de 240 lliures. En la darrera edició, l'any 2021, el preu de la final masculina, que va ser entre Djokovic i Berrettini, va ser de 240, mentre que la femenina, entre Ashleigh Barty i Carolina Pliskova, va ser de 200 lliures. Wimbledon va ser, però, l'últim dels 4 grans slams que va instaurar el mateix premi, tant per la categoria masculina com femenina, que va ser ja l'any 2007.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Com sempre, arribarem amb música al punt de 8:45 del matí. Aquest minut i mig el deixem per ara Malikian. Avui, a 8:45 del vespre, el pianista libanès actua al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Això que sona és L'Extranjero amb Bumburi.
barca en el puerto me espera. No sé dónde me ha de llevar. Y no pienso en la vuelta, tampoco me apena lo que dejo atrás. Solo sé que lo que me queda en un solo bolsillo lo puedo llevar.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15 del matí, avui és dimecres, és 9 de febrer, avui farem tertúlia amb l'Eva Pomares, amb el Josep Maria Martí Rigau i amb el Carles Fernández. A partir del punt de les 9 del matí, abans haurem entrevistat l'Emma Gumbert, que és vicepresidenta de Pimec. Avui sabem que els empresaris de la COE es desmarquen de l'acord amb sindicats i govern espanyol per augmentar el salari mínim i que aquest arribi als 1.000 euros. L'empresariat de la COE no veu clar ara un altre augment de sous. De fet, se'n van desmarcar de l'augment de l'últim salari mínim. Es va fer realitat de totes maneres i tot apunta que avui tornarà a passar el mateix. Avui li demanarem a l'Emma Gumbert quin és el parer, l'opinió de la Pimec al voltant de tota aquesta realitat. El cert és que l'economia necessita un impuls. El cost de la vida s'està disparant, cada vegada són més els qui no arriben a final de mes. Tenim economia submergida, sovint hi ha persones que encara són víctimes de la precarietat laboral o que treballen, però malgrat treballar no arriben a final de mes. Necessitem millorar el salari mínim, hem de perdre la por, aquesta barrera psicològica dels 1.000 euros mensuals, que d'altra banda, no ens enganyem, no donen per viure. I sí, als empresaris els tocarà pagar una mica més. També és veritat que sabem que al final més guany per als treballadors acaba significant més despesa, en general, més moviment en l'economia i al final més benefici global per les empreses. També dit això, és cert que per a moltes empreses són moments complicats i que el govern espanyol podria tenir amb ells un gest, per exemple, i per donar-los ara una part o la totalitat de l'augment de les cotitzacions, que creixeran en proporció a com creixi aquest salari mínim. Però el que no és ara una opció és no apujar-lo, el salari mínim, i no acabar complint quan s'acabi aquesta legislatura amb la petició europea que el salari mínim arribi al 60% del sou mitjà espanyol. Per cert, que si s'arriba als 1.000 euros, aquesta ràtio a Espanya es compliria o s'acabaria complint. Però perquè la ràtio es complís a Catalunya, el salari mínim hauria d'arribar als 1.200 euros mensuals. Per tant, sigui quin sigui l'augment que s'acabi pactant, quedarà lluny del que Catalunya necessita. Avui és dimecres i aquests són els titulars més destacats del dia. Avui és l'últim dia que estem obligats a portar mascareta al carrer. També és l'últim dia en què els nens i els joves hauran de sortir al pati de les escoles i dels instituts amb la mascareta. A més, demà a la nit reobrirà l'oci nocturn. Tot plegat, mesures que certifiquen que deixem enrere ja la sisena onada de la pandèmia. Espanya incorpora la vacuna de Novavax contra el coronavirus. Se la poden posar aquelles persones que fins ara no han pogut vacunar-se, o bé perquè eren al·lèrgics a les 4 vacunes disponibles, o bé per alguna altra indicació mèdica. I el metro de Barcelona tornarà a obrir tota la nit de manera ininterrompuda a partir d'aquest dissabte. La reobertura coincidirà aquest cap de setmana amb la reobertura de l'oci nocturn. Fins ara el servei havia quedat adaptat, els seus horaris s'assemblaven a les restriccions i el metro tancava a les 2 de la matinada, tant els dissabtes com les vigílies de festiu. La La patronal COE no és partidària de pujar el salari mínim, així ho transmetrà formalment el govern espanyol avui. Sindicats i executiu volen incrementar aquest salari i que arribi als 1.000 euros mensuals, una mesura que els empresaris valoren ara com a inviable per la situació econòmica. Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda per localitzar una noia de 17 anys que està desapareguda a Barcelona. Des del cap de setmana passat es diu Judit, es va escapar d'un centre en què ha estat ingressada a causa d'un trastorn de conducta alimentària. Quan va desaparèixer anava vestida tota de negre, amb jaqueta, pantalons i bambes de la marca Adidas. El papa emèrit Benet XVI demana perdó per la seva actuació davant dels abusos a l'arxidiòcesi de Munic entre els anys 1977 i 1981, quan era arquebisbe. Ratzinger prepara una declaració més àmplia on explicarà que en cap moment va tenir coneixement d'aquells abusos. Ferran Reverter deixa el Barça per desavinences amb el model de gestió del club que fa la porta. Reverter, però, seguirà sent CEO fins que el president li trobi un substitut. Oficialment, Reverter deixa el club per motius personals. Tancarem, com sempre, a aquesta hora els titulars amb el temps i amb el trànsit. I d'entrada el que fem és mirar cap al cel amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. S'espera una jornada tranquil·la arreu de Catalunya amb nuvolositat variable a la costa central, a la costa sud. Núvols amb el pas de les hores s'han d'anar trencant, però no acabaran de desaparèixer del tot. A la resta sí que lluirà el sol i les temperatures han pujat. És el fet més destacable. Les temperatures mínimes avui són més altes que en dies anteriors, tot i que, evidentment, el Pirineu i l'interior continua fent fred. Màximes entre els 15 i els 20 graus a bona part de Catalunya. Demà les temperatures seran un pèl més baixes que les d'avui, però molt de fred tampoc en farà. Evidentment, a primeres hores del matí ens haurem d'abrigar. I també demà un dia amb sol, però amb la presència d'alguns núvols, sobretot a la costa i al perlitoral.
Gràcies, Jordi. Tornem cap al RAC. Actualitzem la situació pel que fa al trànsit. Ho fem amb l'Armand Maravall. Armand, bon dia.
Bon dia. Doncs a aquesta hora continuen les congestions habituals a l'entorn de Barcelona. Comencem per la C58, on ara hi ha retencions, sobretot de sortida de la capital catalana. Són 6 quilòmetres i mig des del nus de la Trinitat fins a Ripollet, sobretot amb aturades a l'altura de Montcada. Per entrar al nus de la Trinitat també hi ha retencions de 4 quilòmetres en aquesta via, igual que també les hi ha en sentit Barcelona a l'altura de Sant Quirze. També hi ha retencions importants per la C-17. A l'altura de Canovelles comencen unes retencions de 8 quilòmetres fins a l'altura de Parets del Vallès, on també hi ha congestió, com sempre, en sentit Vic. I pel que fa a la P7, també en trams de retencions en sentit sud a l'altura de Montmeló o també en sentit Girona a l'altura de Barberà. I pel que fa a les vies ja del Baix Llobregat, ara queda algun tram de retenció per la B23. Són uns 3 quilòmetres a l'altura d'Esplugues, també a l'autovia 2, a l'altura de Sant Joan d'Espí. I pel que fa a les rondes, continua la congestió en els dos sentits de la marxa, sobretot en sentit Llobregat, en els punts habituals, com el Fòrum a la Ronda Litoral, tot plegat en un matí, on afecta la boira densa en diversos punts de l'interior de Catalunya. Per tant, com sempre, en context de baixa visibilitat, cal augmentar la precaució, cal extremar la precaució al volant. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. A mesura que anem tornant a la normalitat, també es va fent normal que la situació es compliqui pel que fa al trànsit cada matí. Passen 7 minuts i mig. Al punt de 8:45 fem una pausa per la publicitat i en tornar Emma Gumbert, vicepresidenta de Pimec, en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat, edició online per només 90 euros l'any. Gaudiràs de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat, ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a El Matí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Hem explicat aquest matí, els empresaris de la patronal COE no volen ni sentir a parlar ara mateix de pujar el salari mínim interprofessional. És el resultat, de fet, de la votació que hi ha hagut dins de la principal patronal espanyola després d'haver-se reunit amb el govern espanyol i també amb els sindicats, que volen situar el salari mínim en els 1.000 euros mensuals. De fet, l'últim augment ja es va acabar tirant endavant sense el suport de la patronal espanyola, de la principal patronal espanyola, i ara quedarà per veure a on es queda fixat el nou salari mínim, si arriba o no aquesta barrera psicològica d'aquests 1.000 euros. Avui volíem parlar del que pot implicar aquest augment per les empreses, de la situació econòmica, de la reforma laboral, d'aquesta sortida de la pandèmia que tenim damunt de la taula, i per fer-ho ens acompanya la vicepresidenta de Pimec, l'Emma Gumbert. Senyora Gumbert, com estem? Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, gràcies per convidar-me.
Els empresaris afiliats a la patronal COE, que són els que es van reunir amb el govern espanyol aquest mateix dilluns, quan començaven aquests contactes que avui haurien d'acabar cristal·litzant amb saber què passa amb el salari mínim, ahir a la tarda van votar de manera aclaparadora que no és el moment de pujar el salari mínim. Des de Pimec coincidiu en aquest posicionament?
Sí, majoritàriament sí, segur que hi haurien matisos en els arguments, però majoritàriament sí, no? Perquè estem la pujada de l'SMI en aquest moment sembla una mica precipitada, perquè pujar l'SMI significa un canvi que realment és estructural, i estem en un moment de molts de canvis, que hi ha moltes qüestions que estan afectant a la competitivitat i a la productivitat de les empreses, que no sabem on acabaran. I llavors fer un canvi ara estructural a principis d'any, amb efectes retroactius a 1 de gener, sense poder repercutir això en els costos del que hi ha hagut en mesos anteriors, doncs realment pot generar una situació d'incertesa o de desequilibri que potser no era el moment, no? I més quan encara estem païnt una miqueta l'impacte que tindrà la reforma laboral, que encara és molt aviat, no?, per saber quin impacte tindrà, que també pot ser que lastri en algun punt la competitivitat o la productivitat, no? Llavors crec que ha sigut sobretot precipitat.
Passa que és cert, senyora Gumbert, diguem-ne, que aquí hi ha segurament dos elements. Un és aquest en el calendari, ja se sabia que el govern espanyol, a mesura que anéssim canviant d'any, perquè així ho havien anunciat, faria aquest canvi del salari mínim. Vull dir que en aquest sentit, és a dir, era previsible, diguem-ne, que el govern ho fes en aquest moment, perquè així ho havia manifestat ja fins i tot el mes de setembre, no?, quan es va fer l'últim augment.
Sí, de fet, si fem una mica de maroteca, no? I que avui la repassava una miqueta, no? I dic, ostres, és que realment, per exemple, ja l'últim salari mínim interprofessional també, no? Que estava sobre la taula, era a principis de 2020, encara no havíem entrat en la situació pandèmica, no? Que ara ens està marcant tant les pautes de les decisions que s'han de prendre, i en aquell moment ja era controvertit i era una cosa que patronal i sindicats pues, no la veien en el mateix sentit, no? Però també una mica en aquest sentit d'ara pues, s'hi afegeix aquest element d'incertesa del mercat, de canvis, no? que com que no sabem on anirem, fer un canvi d'aquest tipus, que realment això va directe a les comptes i això ja no es treu, ja no té marxa enrere. Aquí es queda, és una mica precipitat i potser calia pues, fer aquestes reflexions més que ara a futur i veure en quin moment pues, es pot anar veient aquestes pujades de salari mínim interprofessional si s'han de donar pues, una mica més a un termini pues, més curt, mitjà termini, però no ara.
Com afecta, des d'un punt de vista econòmic, un augment de salari d'aquest tipus? Ho dic perquè segurament hi ha moltes persones que diuen però com pot ser que una empresa es queixi si estem parlant de pujar un salari 35 euros al mes, no? Diguem-ne, que és el que ara hi hauria damunt de la taula, una mica rondaria els 35, 40 euros en la nòmina del treballador. Què implica aquest canvi? Aquests 40 euros que veu el treballador per una empresa, què impliquen en realitat?
Clar, és que aquí sempre al final és com tot, eh? Quan s'explica és com quan parlem de percentatges o quan al final després ho convertim en 40, en aquests 40, 35, 40 euros, perquè al final és veritat que estem parlant, crec, de 975 aplicat al que s'hauria d'aplicar a 1.000 euros. Eh? Però clar, al final per l'empresari, sobretot per el micro i petit, que al final és el 95% del nostre teixit, sí. Que no estem parlant d'una xifra menor, clar, no només és els 35 d'això, sinó que és el 35 multiplicat per les persones que pugui tenir, normalment doncs, fins a uns 10, no? Perquè és quan parlem de micros i petites, més la pujada de l'energia, més la pujada de les matèries primes, més tota la resta de costos. Llavors, clar, al final és tota la cistella la que fa això. També és veritat que a Catalunya tenim molts convenis, que és una mica pues, el que també hi ha molta gent que veu un debat llunyà, és molts convenis que els seus salaris no estan vinculats al salari mínim i que inclús estan per sobre. Aquests no es veuran afectats, perquè això no els afectarà. No hi haurà un increment de tots els salaris, només d'aquells que estaven indexats a l'SMI. Però sí que hi ha sectors que tenen indexat el salari del salari mínim o que no tenen conveni de referència, per tant, van referenciats al salari mínim, i en aquests, que normalment són els que els costos són més ajustats, és on tindran l'impacte.
Clar, és evident, diguem-ne, que això acaba repercutint en l'economia directa de les empreses. També és cert que sap que hi ha persones que fan una lectura, diguem-ne, que és que quan un diu que si una empresa no pot assumir l'augment que implica això sent tan baix, és que realment l'empresa ja va molt malament i que el cop de gràcia, diguem-ne, no és realment el problema, no?, d'aquella empresa, segurament per subsistir, diguem-ne.
Bueno, això és una visió una mica simplista, si me permets, no?, perquè al final nosaltres sempre ho diguem i potser també ens toca com a patronal recordar-ho, no? Al final, perquè es creïn llocs de treball es necessiten que hi hagin empreses i gent que generi aquests llocs de treball. Per tant, les condicions han de ser les idònies perquè les empreses puguin ser competitives. És un terme de competitivitat aquest que estan parlant, els que defensen això. Clar, jo una mica el que traslladem, intentem traslladar, és per què sempre les mesures han de carregar aquí. És a dir, hi haurien mesures que no haurien de carregar en els empresaris, que potser podríem estar parlant de mesures que ajuden a la competitivitat, perquè al final, on tots ens trobaríem d'acord, jo crec, és en què tots, empresaris i persones treballadores, volem treballs de més qualitat. Clar. Jo crec que aquí sí que ens hi trobaríem.
Passa que segurament també és veritat que venim d'una època de pandèmia, diguem-ne, en la qual ho ha passat molt malament tothom, no? És a dir, hi ha hagut moltes empreses, diguem-ne, que ho han passat molt complicat, evidentment perquè implicava, però venim també de milers de treballadors, diguem-ne, que han estat en el ERTO, que per la gestió que es va fer en el seu moment del ERTO doncs van passar molts mesos amb problemes de pagaments, que a més era una gestió, diguem-ne, que era dolenta pels treballadors i era dolenta per les empreses, no? Vull dir que tothom anava de corcoll amb això dels ERTO, diguem-ne, i que s'ha patit durant molt de temps. Hi ha lectures econòmiques, senyora Gombert, que diuen, escolta, malgrat fer aquest esforç, a les empreses aquest esforç els compensarà, perquè malgrat la incertesa i malgrat la dificultat, si el salari puja, l'economia es reactiva, hi ha més despesa, i més despesa acaba beneficiant en global a les empreses.
Bueno, pel principi sí que te diria que tens tota la raó en el sentit de que hi ha una situació de desgast. La pandèmia ha sigut molt dura per les persones treballadores, sobretot aquestes que han patit ERTEs, o ho hem patit tots, no? Per un cantó els que ho han passat pitjor, no? Que han passat per situacions d'ERTE, que gràcies a Déu hi ha sectors que ja estan sortint d'aquí, però n'hi ha d'altres que encara ja estan enganxats i encara hem de sortir de tot això. Ho hem patit tots, no? Tancant-nos a casa, treballant en condicions diferents, etcètera, etcètera. És veritat que millors salaris, sembla que tot va millor, no? També és veritat, això també es deia durant la crisi del 2008, no? Era un mantra, no?, que ens repetíem molt, no? Però jo crec que també s'ha fet una evolució en quant a l'entendre que si només el que pugem són els salaris i només tenim aquesta injecció per fer caminar l'economia, tampoc ens en sortim. Encara no ens n'havíem acabat de sortir d'aquella crisi i portàvem ja bastants d'anys, encara estàvem arrastrant el lastre d'això. El que s'ha vist és que o es prenen mesures en general, o al final aquestes situacions també porten a una... Crec que, jo no sóc economista, però crec que els economistes en diuen deflació,
sí,
que és una situació que tampoc és bona per al país, perquè després té molts impactes en l'àmbit financer, etcètera, 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 etcètera. Amb la qual, bueno, una mica jo crec que la reivindicació davant la situació, no?, de pujada de salaris, no ve tant per al fet de que les patronals o les empreses no vulguin pujar els salaris, perquè tots voldríem tenir persones treballadores superben pagades i de qualitat, jo crec que és l'objectiu de tothom, però jo crec que era precipitat en el moment en què ara es donen, quan encara hi ha moltes incerteses, encara hi ha molts equilibris que s'han de veure quins han de ser per una mica anar el que tu deies, no? A fer aquest creixement, que la gent realment pugui cobrar millor, pugui consumir, entrem en una roda en positiu, no?
Ara abordarem les altres qüestions que han anat sortint de la situació econòmica, de les incerteses que hi ha ara mateix, de la crisi de subministraments, dels preus als quals s'estan pagant molts subministraments, bàsicament els energètics, i que estan encarint costos, però per tancar aquesta qüestió del salari mínim, no sé si creu que, malgrat aquest posicionament per part de la COEC PIME, dona per fet que el govern farà com la darrera vegada, que és que, malgrat l'oposició dels empresaris, el salari mínim va pujar, i quin és el missatge que creu que es traslladarà a la societat si la fotografia és aquesta, no? La del govern i els sindicats en solitari decidint que sí, que malgrat tot el salari mínim puja i ho fa amb caràcter retroactiu des del dia 1 de gener.
Bé, és una opció bastant factible, perquè ja va passar, i també va passar quan la patronal COE es va aixecar de la negociació de la reforma de pensions, que també pues la proposta va tirar endavant només amb l'acord dels sindicats, com n'hi ha hagut d'altres acords que també han sortit només amb l'acord dels sindicats. No és una bona notícia que es tiri endavant un acord sense el consens de totes les parts que estan a la taula, no? Sempre al final el que s'ha de buscar és dir l'acord social i s'ha d'escoltar a tots, perquè al final la posició no és baladí i no és una posició capritxosa la de l'empresariat, no? Llavors crec que serà una molt mala notícia si això és així, i bé, segurament dificultarà tenir consensos en altres àmbits, no?
El gran problema, i canviant de qüestió, senyora Gombert, el gran problema ara mateix al qual han de fer front les pimes d'aquest país és l'encariment del preu dels subministraments. Ara estem veient quan una persona va a posar benzina al cotxe, i per tant ho pateixen també les empreses, el preu del carburant està alt com feia anys que no es veia, el preu del gas està desbocat, el preu de l'electricitat continua sent altíssim. Aquest és ara mateix un dels grans problemes al qual han de fer front les empreses?
Sí, així és, perquè a més crec que fa un parell de setmanes es va presentar per part de PIME, que havia fet un anàlisi a través del seu observatori. Tenim un informe que es pot consultar a la nostra pàgina web sobre el sector industrial i l'impacte que havia tingut el Covid i com s'havien recuperat durant el 2001, i una de les coses que més sortien o que més es plasmaven aquí, no?, era les dificultats que havien tingut les empreses, a més de tota la situació de Covid ja de per si, era tot aquest impacte en els subministres que tenen en les comptes de resultats, i quin percentatge ho havia pogut repercutir llavors en el producte i quin percentatge no. Realment el percentatge d'empreses que havien acabat podent repercutir aquest increment pues, en el seu producte era molt petit. Llavors això vol dir que al final això lastra pues, la competitivitat de l'empresa i això dificulta no? sempre pues, fer un seguiment i tot això segurament pues, el mercat ho anirà equilibrant. No?
Veient l'evolució dels preus de tots aquests subministres, hem d'assumir que estem abocats a un augment de preus?
Ai, aquesta pregunta és difícil, eh? Perquè també me la van fer fa 3 o 4 mesos, no? I hi havia economistes que estudien una mica la situació i que deien, bueno, això potser després del primer trimestre canviarà i potser això ja no es desbloquejarà. És veritat que és un tema que és mundial, no és un tema propi ni de Catalunya ni d'Espanya, eh? És una problemàtica a nivell mundial i, bueno, és possible que clar, que si una cosa puja tot s'hagi de reequilibrar perquè puguem tirar endavant, no? Però no, de moment jo no tinc indicis o els desconec de que hi hagi un canvi a curt termini.
Quan senten la música europea que potser ha acabat el moment dels tipus d'interès baix, s'amoïnen tenint en compte que segurament el finançament és ara la clau de supervivència de moltes empreses i que aquest finançament evidentment es pugui fer a uns preus que siguin raonables?
Sí, totalment, totalment, perquè al final, bueno, és veritat que nosaltres, en el nostre país, sempre l'eina que hi ha hagut per tirar endavant és molt més l'eina de finançament que potser en altres països europeus, no?, durant la pandèmia, pues, han utilitzat altres eines, no?, d'ajudes o de compensacions a les empreses que no han sigut a la via del finançament, com aquí, que la sortida va ser la via del finançament. I al final això pot ser un altre increment o una altra dificultat pues, per la competitivitat, no? Una mica tot el que anem dient durant aquesta conversa, no? Anem sumant petites cosetes i ja tenim els 40-50 euros de l'SMI, ja tenim la pujada d'interès en el finançament, ja tenim lo dels subministres, no? I tot sempre cau en el mateix cantó de la balança, no? Haurem de buscar alguna manera de fer la compensació, perquè si no, pues no hi hauran, no podrem tenir llocs de treball de qualitat, no?
Avui, quan començava l'informatiu, explicàvem que avui és l'últim dia que estarem obligats a portar la mascareta al carrer, que els nens podran sortir a partir de demà als patis sense mascareta, que les xifres de la pandèmia comencen a evidenciar que estem deixant enrere aquesta sisena onada, que ha colpejat molt fortament a moltes empreses per l'allau de baixes que hi va haver, que l'estem parlant de que pràcticament en poc més d'un mes un milió de catalans es van contagiar amb la Covid. Creuen que ha arribat el moment i demanen des de PIGMEC que torni a canviar la manera de donar-se les baixes en aquest país, perquè ja no estem en aquella situació a la qual estàvem quan estàvem als voltants de Nadal.
Sí, efectivament, és a dir, el sistema que teníem i que és el tradicional és que al final pues, hi hagi des de la sanitat pública el control normal i corrent d'aquestes situacions de baixa. Llavors, és veritat que el desbordament que es va produir amb Omicron pues, va fer impossible, no?, que això es pogués gestionar en la necessitat que teníem pues, la societat, la gent, els col·lapses que hi havia. Bueno, es va fer aquesta obertura perquè per valorar pues, el tema de la salut per sobre de la seguretat en el treball, no? Però ara, ja que hem tornat una mica enrere i que ja estem en uns índexs molt més assumibles, nosaltres sí que el que demanem és que es torni a fer un sistema de control habitual i correcte d'aquestes situacions i de seguiment, perquè al final pues, també les empreses tinguin un treball segur, però també tinguin una seguretat de que les situacions no hi ha una situació de frau. No?
Aquesta petició la feien perquè els constava que... Vostè parla de frau, és a dir, bàsicament, diguem-ho de manera planera, que hi havia treballadors que trucaven i deien estic malalt i no anaven a treballar sense tenir Omicron?
Nosaltres no en tenim, que a mi me consti, nosaltres tampoc en tenim cap mena de constatació que jo tingui de dades certes, perquè al final això no hi ha una estadística que ho...
Sí, no, per això li demano, que segurament hi ha moltes persones els va sorprendre, diguem-ne, en el seu moment, no?, que algunes persones qüestionessin aquesta viabilitat, perquè, clar, al final era una manera de qüestionar si els treballadors realment complien o no complien, diguem-ne.
Bueno, al final és veritat que les relacions laborals s'han de basar en la confiança, no? I si no hi ha confiança, pues, al final pues és difícil, no? I en un principi s'ha d'entendre, no?, que les persones treballadores no han de fer un frau, això és el que tots hem de pensar, no? Però és veritat que al final si hi ha uns mecanismes de seguiment, com és el de la Seguretat Social, en aquest cas el de l'ICS, com la tenen per una grip, per un constipat, per una rubiola o per qualsevol tipus d'enfermetat, sigui el mitjà correcte i adequat. I sempre ha funcionat així, llavors tampoc ens hem d'esperberar, no?, per tornar a una cosa que l'únic que ha tingut ha sigut una pausa d'un mes per la situació que ha tingut, no?
Per acabar aquesta conversa, senyora Gumbert, aquest 2022, malgrat tots els malgrats dels escenaris que hem anat explicant al llarg d'aquesta conversa, aquest 2022 serà l'any de començar a tirar endavant?
Jo espero que sí, perquè ara abans quan parlava amb tu dic, ostres, quin missatge més pessimista que sembla que estigui donant, i no és cert. Crec que hem de tenir un optimisme moderat, crec que hem de pensar en que en la situació sanitària està més controlada, no podem dir que superada perquè no tenim una bola per poder-ho dir, però crec que sí que podem estar més superats, habituats, adequats a aquesta volatilitat de cada dia, i ens hem adaptat tots més, i que al final el que ha de ser és que puguem tenir les eines necessàries perquè tots anem amb un equilibri. Per tant, jo sí que crec que hem de pensar en un optimisme moderat, i m'agradaria que avui ens en poguéssim anar una mica també amb aquesta idea, no?
Doncs queda aquí el...